Són les 11. El 19 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només li queda una hora o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, l'hem treballada molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora durant la qual parlarem molt de pirates. El musical català més emblemàtic, Mario Cel, torna a omplir el teatre, però quan abaixi el taló, al març, el final de l'espectacle significarà també el comiat definitiu de Degoll de Gom. Ja sabeu que ens agrada sortir de nit i de seguida anirem en directe al Teatre Victòria, on tenim la nostra unitat mòbil. I a tota vela, com cada dijous, l'Àlex Gorina ens convidarà a una sessió de cine de pirates que serà una delicatessen. I sempre, ja ho sabeu, intentem observar també els fenòmens des d'altres angles i hi posarem perspectiva històrica. Els pirates, i no parlo dels informàtics, sinó dels d'abans, dels que durant els segles 15, 16, 17 fins al 19 provocaven el pànic als pobles de costa, els hem romantitzat en excés? Sabem realment el mal que feien a les poblacions catalanes? Si posem a una classe d'infantil el nom de els pirates, és equivalent que d'aquí uns anys hi hagi la classe, per exemple, dels jihadistes? Són preguntes que ens respondrà l'autora de Catalunya, Terra de Pirates. La missió dels discjòqueis és fer-nos-ho passar bé, però la realitat d'alguns d'ells, de més dels que ens pensem, de fet, no és la que podríem imaginar i la seva salut mental se n'acaba ressentint. Treballar en un context d'excessos, contractes precaris, horaris al revés de tothom, la solitud de la tornada a casa, per això s'ha creat Depressió en la Cabina. En parlarem amb la DJ que va crear aquesta organització. I ja sabeu que, com sempre, tenim aquí algú a escoltar-nos. Jo diria que és una de les persones més influents del panorama dels mitjans de comunicació català. Sí, 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 encara que ella ja fa que no amb el cap, però ja us asseguro jo que sí. La saludarem a la rampa de sortida del Catalunya Nit i després de preguntar-li si hem après alguna cosa avui escoltant aquest informatiu, ja entrarem més en la seva matèria. Estem convençuts que valdrà la pena l'espera. Va, tenim 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, 5 minuts per actualitzar-nos amb els principals arguments informatius a aquesta hora amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit de dijous, Manel.
Intercanvi d'amenaces entre Hezbollah i Israel mentre creix la intensitat dels enfrontaments armats a la frontera del Líban.
Sí, el líder del grup xiita libanès Hassan Nasrallah ha dit que l'atac amb dispositius electrònics contra membres de Hezbollah es pot considerar tota una declaració de guerra d'Israel al poble del Líban.
Udwan kabir ala Lubnan wa sha'bihi wa muqawamatihi wa siyadatihi wa amnihi.
És que sentim el líder de Hezbollah, que també afegeix que si Israel decideix envair el sud del Líban, patirà un infern. Davant l'increment de la tensió, el Regne Unit ha demanat als seus ciutadans que abandonin el país, que abandonin el Líban en vols comercials mentre hi hagi companyies disponibles.
Carles Puigdemont recorre a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem la decisió final de Pablo Llarena de no aplicar-li la llei d'amnistia per la malversació.
Aquest és l'últim pas de Puigdemont abans de poder elevar llevar el cas al Constitucional. En un escrit molt dur, el seu advocat Gonzalo Boye acusa l'instructor de la causa del procés de grotesca arbitrarietat a l'hora d'interpretar el text de la mesura de gràcia i d'aplicar-lo sota el criteri d'anar en contra de l'acusat.
Puigdemont, que també és notícia avui, perquè Junts tornarà a tombar al Congrés el primer tràmit dels pressupostos generals de l'Estat, que es vota la setmana que ve.
En una piulada a les xarxes ha assegurat que si el sostre de despesa que presenta el govern espanyol no canvia gens, tampoc ho farà el sentit del vot del seu partit. Ho ha dit per respondre a aquestes declaracions de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Mentrestant, Puigdemont apunta que el pressing de Junts, que l'executiu de Pedro Sánchez ha tornat a engegar, diu, no els servirà de res i els convida a ells a reflexionar sobre l'infrafinançament de Catalunya.
Potser ho anireu notant els pròxims dies. Els Mossos d'Esquadra faran més escorcolls i identificacions a l'entrada de transports públics, zones d'oci nocturn o grans esdeveniments per confiscar armes blanques.
Sí, la mesura forma part d'un pla especial que el Departament d'Interior posa en marxa aquest mateix cap de setmana per reduir l'ús de navalles al carrer. El pla també preveu sancions més elevades per la tinença d'armes blanques, i és que en els primers 8 mesos de l'any els Mossos han requisat més de 6.000 navalles a tot el país. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos d'Esquadra.
La ciutadania començarà a notar, i demanem també comprensió en aquest sentit, doncs que en els espais públics es trobaran amb controls específics preventius vinculats a aquest pla, doncs de recerca, d'identificació de persones, d'escorcoll de persones i de recerca d'armes blanques. Començaran a veure doncs controls com és, òbviament, proximitat a escoles, com és tot el transport públic, autobusos, la red de la xarxa de metro, al voltant de llocs de lleure, de discoteques.
A més, Manel, hi haurà una campanya de comunicació per explicar el reglament d'armes, que prohibeix, per exemple, les navalles de més d'11 centímetres.
Molt bé, a mi una de 10 ja m'espanta molt, però segur que hi ha un motiu darrere d'això. També tenim un parell de notícies d'última hora, la primera.
Sí, el jutge envia a presó provisional, comunicada i sense fiança, els dos homes detinguts a Girona i vinculats amb la mort violenta de dues persones al barri de la Font de la Pólvora la nit de Sant Joan. La magistrada els atribueix els delictes de ser còmplices de 2 assassinats, 2 intents d'assassinat en grau de temptativa, 1 delicte de tinença il·lícita d'armes i un altre d'amenaces. La mort d'aquestes dues persones, recordem-ho, la nit de Sant Joan, en un tiroteig, va provocar diversos enfrontaments entre clans familiars.
I l'altra notícia que hem sabut fa poca estona és que el Departament de Justícia ha convocat una reunió d'urgència per abordar la situació dels suïcidis a les presons. I si l'ha convocat d'urgència és perquè ha passat alguna cosa avui.
Efectivament, això després que aquest dijous s'hagi suïcidat un pres al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, a la comarca del Bages. La trobada es farà aquest divendres a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. La Conselleria prepara un pla de xoc amb l'objectiu, ens diuen, de ser més efectius en la detecció i prevenció d'aquestes conductes.
5 minuts per repassar el que està passant al món. No era fàcil. Missió completa. Gràcies, Sergi.
Vagi bé.
I amb un parell o tres haurem de saber què ha passat en l'actualitat esportiva, que ja podem dir, bé, m'atreveixo a dir que començaràs pel Barça i un mal inici del Barça a la Champions,
Sí, amb derrota força condicionada la del Barça, ha perdut el més important, el resultat 2-1 al camp del Mònaco, però el Barça, clar, molt condicionat perquè ha rebut una expulsió en contra al minut 10 de partit, quan Eric García ha estirat a mig empès un jugador dels monegassos quan encarava ja l'àrea tot sol cap a la porteria de Ter Stegen, un Ter Stegen que abans li havia enviat una passada defectuosa a Eric García. L'àrbitre no s'ho ha pensat, li ha tret la vermella directa al minut 10, per tant el Barça, que ha començat de mal borràs aquest partit. 6 minuts més tard, el Mònaco, que ha marcat el primer gol, Hljuć ha fet l'1-0 pels monegascos. El Barça s'ha sabut recomposar i abans del descans ha pogut empatar amb un gran gol de Lamine Yamal, jugada personal del jugador del Barça al minut 28, en conduir una pilota a plantar-se a la frontal i xutar ras pel curt, batent la porteria del Mònaco. I en la represa, el Mònaco, doncs, que ha fet una passa endavant, el Barça petit, i fruit d'això, Ilenikena ha fet el 2-1 al minut 71, quan en quedaven 20. fins i tot hauria pogut marcar el tercer. L'àrbitre primer havia xiulat un penal a favor del Mónaco per una caiguda a l'interior de l'àrea del Barça provocada per Íñigo Martínez. L'ha revisat el VAR i ha fet marxa enrere. Tot ha quedat en això, en un ensurt, però el Barça ha acabat perdent. La nota positiva, el retorn d'Ansu Fati, que ha entrat com a suplent uns minuts en aquest partit. I mira, tenim reaccions del porter del Barça, Ter Stegen, a cop calent. Són els micròfons de Movistar. En primer lloc s'ha referit a aquest malentès a Eric García en la jugada clau del partit.
No nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica y bueno, tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos.
Clar, Ter Stegen, doncs, que també ha lamentat el fet d'haver començat així la Champions amb mal peu.
Duele esta derrota porque además con 10 en el campo dimos la cara y intentábamos sacar al menos un punto.
Ai, aquesta lluna de mel que tenia el Barça, a veure si ara s'haurà trencat. Ja ho veurem, ja ho veurem. No és l'únic equip que ha jugat avui a la Champions.
No, destaco alguns altres marcadors de la jornada. Per exemple, l'Atlètic de Madrid ha acabat guanyant 2-1 al Leipzig, remuntada inclosa. L'Atalanta i l'Arsenal, en un altre dels partits més atractius del dia, han empatat a 0, tot i que hi ha hagut una gran actuació del porter català de l'Arsenal, David Raya, que ha aturat un penal i el refús posterior. I també apunto que en el Feyenoord 0, Bayer Leverkusen 4, Àlex García, l'ex del Girona, ha tingut uns minuts com a suplent, 20 minuts al tram final de partit.
Molt bé, i també hem tingut Lliga de Campions, però d'handbol.
Sí, amb victòria del Barça, però molt ajustada, 31-30 davant del Szeged hongarès. Al descans el Barça guanyava de 8, però en la segona meitat s'han invertit les tornes i un parcial d'11-18 favorable al Szeged, doncs ha compromès i força la victòria del Barça. Però al cap i a la fi l'equip de Carlos Ortega ha acabat sumant la segona victòria en dues jornades a la Champions. La mala notícia, la lesió de Dikamem a l'espatlla dreta. El Barça acaba de fer un comunicat mèdic, diu que té una subluxació escàpulo-humeral i que serà baixa pels propers partits. Veurem quants, que aquesta és la mare dels ous.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Ui, aquest és el so que hi ha un teatre després d'una gran funció. Avui hem tingut de nou estrena d'un vell conegut, Maricel, i com sempre la Marta Vives no se'n perd ni una. La tenim en directe al Teatre Victòria. Marta Vives, bona nit, com ha anat això?
Bona nit, doncs aquí amb el Xavi Cussó a l'entrada del Teatre Victòria, plena de gent a gent celebrant aquest retorn del vaixell dels pirates de Maricel, de Dago Llegum. Jo diria, Manel, que molta emoció per retrobar-te amb aquests vells amics que coneixes molt, l'alegria de tornar a aquest vaixell que per moltes vegades que l'hem vist ens segueix semblant imponent, i alhora els nervis i l'excitació d'un dels musicals amb què ens hem fet grans molts de nosaltres. Pensa, Manel, que hi ha moltes persones, i jo m'incloc, que han vist les versions del 1988, del 2004 i del 2014, i que ara ja és la quarta vegada que s'encaren amb aquesta història de Guimerà, amb unes cançons que han esdevingut mítiques, com per exemple l'Himne dels Pirates o Per què he plorat. Temes que entonen així de bé.
A veure,
les veles s'inflaran, el vent ens portarà.
Sempre he mirat a l'infinit, sempre he miscat l'última estrella.
Però la lluna blanca li va encenent estrelles. Milers de focs que dansen, milers de meravelles.
On són aquelles pomes que em va donar Sahid? On tinc aquelles pomes que em fan passar la set?
Torneu a baix els presos i no els toqueu ni un pèl, que són com flors delicades que es poden fer malbé.
Per què plorat? Per què per qui no havia de plorar?
Què et sembla, Manel?
Jo crec un moment, però aquí
hi ha hagut... Si elles passegessin per aquí fora, tornarien a fer fitxatges, eh?
I ara t'ho anava a dir, hi ha hagut un càsting per venir a veure-ho o què? Cantaven molt bé, no, aquesta gent?
Perdó, torna'm a fer la pregunta perquè no t'he sentit,
no,
Manel.
No, dic que cantaven molt bé aquesta gent. Sembla que hagin fet un càsting per anar a veure també l'espectacle, eh?
Déu-n'hi-do del bé que cantaven aquesta gent. Jo el que sí que diré és que d'aquesta última versió destacaria una Idris magnífica, interpretada per Berta Luna, Eloi Gómez, fent de Ferran, l'Abel García, Joanot, l'Albert Gràcia com a Hassan i la Clara Renom com a mare Saïd. I pel que fa a la parella de protagonistes, la Blanca i el Saïd, l'Alexia Pasqual i el Jordi Garreta, excel·lents i tècnicament impecables. Tot i que els que tenim una certa edat, uns certs anys, ens costa molt dissociar aquests personatges dels seus actors originals, l'Àngels Gunyalons i l'Òscar Gramaje. I a més ara que, com que durant aquests mesos de Golla Goma ha fet diversos actes de celebració dels seus 50 anys i els ha recuperat en molts dels actes, els tenim molt frescos i ens fan retrobar amb aquella pell de gallina de les primeres vegades. I parlant de Blanques i de Saïns, hem pogut parlar amb l'Helena Gadel, que va ser la Blanca el 2004, i amb Carlos Gramaje.
Doncs, Maricel, a la meva carrera va ser un punt de partida. O sigui, i sé que el vaig fer molt joveneta i venia d'una experiència molt bèstia. O sigui, va ser com, vull això, vull sonar semblant a això i vull que tot se'ns sumi una mica cap aquí.
Vaig rebre la trucada de l'Anna Rosa Sisquella, cap d'una setmana o pocs dies. Diu, Carlos, mira que hem estat pensant que, bueno, que te volem igualment, però no sabem encara si faràs el personatge del Saïd o de l'Osman. I jo pensava, Déu meu, de la meva vida. O sigui, el somni de qualsevol en aquell moment era entrar de Goll de Gom.
El somni de qualsevol en aquell moment i el d'ara també. El temps passa, han passat 50 anys d'aquesta companyia que ara es jubila i que ens deixa una mica més orfes. Això també ens han dit el públic que ha assistit al primer Maricel.
Unes 3 vegades. I tenim moltes ganes de veure avui aquesta, diguéssim, seqüela o la versió última, i ens fa molta il·lusió estar avui aquí.
Estic molt il·lusionada, perquè no l'he vist mai i em diuen que és intrigant i...
No, més una vegada a Madrid. I Mikado i la nit de Sant Joan, la gent de Goll de Gom era un mite a Madrid en aquells anys, en els anys 80, 90.
Però ara ens pleguen.
Però és una història d'èxit i jo crec que és una plegada ben feta, ben, ben feta.
Perquè de Goll de Gom, Manel, ens ha demostrat una cosa molt important, que és possible fer bons musicals de gran format i en català, i optar per autors d'aquí, des de Pere Calders fins a Santiago Rossinyol, passant per Àngel Guimarà. I que això és possible quan t'estimes el teatre i quan estimes el país. És, sens dubte, el millor llegat del que ens hem de sentir molt orgullosos. I ara ens toca saber dir adéu a un vaixell que s'allunya a l'horitzó, i jo no t'ho diré cantant, allà on el mar i el cel es confonen.
Segur que també cantaries bé, segur que també cantaries bé.
Després del que he vist i he sentit, no, jo no goso.
No, el nivell era molt alt, és veritat. Moltíssimes gràcies, Marta i Xavi Cussó, per portar-nos estrenes, aquells que no hi podem anar. Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
És dijous, i ja sabeu que els dijous tenim aquest joc amb l'Àlex Golina, que jo li faig una pregunta d'actualitat, un tema d'actualitat, i ell mira quines pel·lícules ja ens ho ha explicat, perquè ell té la teoria que el cine ja ho ha explicat tot. I ens ho demostra, i ens ho demostra cada dijous. Avui, però, no anem ni una notícia d'economia, ni de política, ni d'internacional, sinó que ens agafem aquest fet cultural que acabem d'explicar, que és el retorn de Maricel, no?
Ho has dit bé.
Com ho jugues, això?
Bé, ho jugo fent una mena de cosa estranya, perquè tenim una carambola inesperada, i és que avui, a més, sí, ha estat el Dia Mundial de la Parla dels Pirates. Juro que existeix el Dia Mundial de la Parla dels Pirates.
Aquest món no deixarà de sorprendre's. Tu saps com parlen els pirates o què?
No, va començar en un partit de tennis entre dos jugadors que es deien John Gaur i Mark Summers l'any 95. No és oficial, però hi ha 40 països que ho celebren. I va haver un moment del partit que va fer... Argh! I això és exactament com es saluda un pirata a un altre. Doncs... I a partir d'aquell moment, si m'ho permets, Avui, que és Santa Emília de Rodat i Santa Pomposa de Còrdoba, automàrtir, perquè va entregar-se directament al martiri voluntari, us convido a anar a la taverna. No, al Cavallot. Guinness, Guinness, it is good for you.
I... O sigui, potser ja són 41 els països que celebren el dia de la parla pirata, perquè no sabem si Catalunya estava inclosa o no.
Hauria de ser,
si perquè... Si no, a partir d'avui, Àlex Gorina, 41 països.
Aquesta cançó és una cançó Guinness, però llavors és una traïció, perquè avui, evidentment, la beguda oficial dels pirates és el groc, és a dir, el cremat, és a dir, aigua, llimona, rom, sucre, escalfar... i a la platja. Si no celebrem nosaltres el dia de la parla dels pirates, ho fem molt malament. No sabem si el vaixell de Maricel és una corbeta, un galió, una fragata. No ho tinc clar, jo diria que és una mena de poti-poti de tot plegat. Uh-huh. I tampoc sé si els pirates són bucaners o corsaris o furbans o el Jolly Roger, que és el símbol oficial. Quin és el símbol oficial?
Símbol oficial?
Ataca'm, el símbol dels pirates, la bandera.
La caravera
amb els ossos, efectivament, no? Sí. I quin
ja
és el pirata?
Amb el pedaç a l'ull, a la pota, la calavera, sí.
Doncs va, anem directament a la parla dels pirates abans d'entrar en matèria. L'expressió més pirata, que a mi m'agrada més, com a mínim, del capità Haddock, per entendre'ns, era allò de bois sans soif, que en castellà deien baby sincet, i en català, com no van trobar la manera, van dir buida ampolles. No m'acaba de satisfer, però en fi, de tota manera, jo crec que s'ha de celebrar buidant una ampolla de xampany al retorn de Maricel. Per Déu, que jo m'havia jurat a mi mateix que en el programa aquest que fèiem avui no sonarien les veles s'inflaran. Però han sonat les veles s'inflaran, que és, no hi ha manera de tirar-te-la de sobre. Jo tinc les veles, vull dir, les dues veles una mica inflades.
Ja inflar
les veles de Maricel. Amb tot el respecte, admiració a Albert Guinomar i a Brodassala, que va fer una traducció de les lletres estupendes. Visca o no Felip III, que no era un Borbó, sinó un Àustria, que va ser el que va expulsar els moriscs, perquè els Àustries expulsaven els moriscs i després els Borbons els jueus. O ben tot plegat, aquí van desaparèixer tots del mapa. De goll de gom. No és una seqüela, que ha dit un senyor abans. És un remake. És el quart remake de Maricel, tal qual clavat, no? I la veritat és que són... l'autoparòdia de si mateixos, és a dir, ells mateixos s'autopiratejan els productes que fan i els temes que aborden. És a l'abordatge, directament, al vaixell contrari. I recordem que els pirates de Doble Gom no s'acaben amb Maricel, perquè uns anys més tard va arribar Carles Sabater.
Un lloc noia amb pitana que posseixi la grandesa.
Ai, ara ploraria aquell Carles Sabater, ulls blaus, allà fent els pirates de Goll de Gom, de Gilbert i Sullivan, els pirates de Penzance, per exemple, no? Amb Manel Barceló, divertidíssim, amb la Rosa Galindo i l'adorable Ither Melman del teatre i del cinema català, que era l'Elisenda Ribas. Va ser l'any 1997. Els pirates no han tornat mai més. Jo els demanaria de Goll de Gom feu-nos com un Frank Sinatra. És a dir, us acomiadeu, però per què no torneu al Victòria un dia amb els pirates una altra vegada i el Barceló, que encara està en actiu? Bé, la qüestió és... el cinema ja ho havia dit. Els pirates, quan volen, canten. I us ho demostro.
Vinga.
Immediatament. La pel·lícula de la meva vida. Jo sóc un pirata gràcies a Peter Pan.
Ah, sí?
La pel·lícula de la versió de la Disney. Jo tenia la disfressa de Peter Pan, em pujava damunt d'un armari, em llançava a volar damunt de la taula del menjador de la casa de l'àvia i, evidentment, feia allò que es diu un disbarat domèstic. Peter Pan, sí, clar, el Capità Ganxo, naturalment, i Smee, i el cocodril, i tot plegat, i els pirates, com era una Disney de la bona època, cantaven, una cursilada, però cantaven, i tant que sí. Després hi ha un altre pirata, Gene Kelly, en una pel·lícula de Vincente Minnelli, que s'estava separant de Judy Garland, i van reproduir les baralles matrimonials que tenien a la vida domèstica, fent que es barallés Judy Garland amb el pirata dels seus somnis, que era Makoko, a una pel·lícula memorable que es deia El Pirata. Like the black from the Caribbean, round the Caribbean or Caribbean Sea. Una cosa molt curiosa, traduir Mac the Black per Mac Coco, que era el nom que li van posar, diguem, al nostre país en el moment de traduir la pel·lícula.
Això de les traduccions és tot un tema. Encara no has anomenat el pirata que tothom està esperant.
No, el pirata és el pirata ideal, perquè jo que he conegut a Johnny Depp i l'he vist despullat, us puc dir que no li va caler fer-se tatuatges com els pirates, perquè ja els du absolutament tots.
No, Àlex Gorina, no pots dir que vas veure despullat a Johnny Depp i tirar una cançó.
Doncs sí, tiro una cançó.
Ara has de dir quan, com, per què.
No, per què? Perquè corro un estúpido velo, doncs perquè resulta que una vegada va venir a Barcelona a presentar una pel·lícula del seu començament de la carrera, quan encara era amb la Winona i tot plegat, i jo vaig estar a l'hotel amb ell per presentar-lo abans, dialogar una mica, i es va canviar davant meu sense cap mena de preocupació, perquè llavors no era tan important. Per cert, no s'escriu D-E-E-P-E, s'escriu D-E-P-P. És Johnny Depp.
Dues P's, dues P's.
Estic mirant a la Eli. Bueno, és una petita correcció.
Ara som a Pirates del Carib,
sí. Pirates del Carib, per cert, sortia també Geoffrey Bush, que vindrà al Festival de Sitges, d'això en parlarem d'aquí dues setmanes.
I
evidentment sortia Keith Richards. Oh! Els Rolling Stones haguessin fet una de pirates cantant a l'altura del Douglas Fairbanks, de l'Errol Flynn, del Tyrone Power, en fi, de tots els que han fet els millors pirates de la història. A veure qui la tenia més llarga. Errol Flynn és el que tocava el piano amb el seu sexe. És una cosa que està escrita en un llibre. David Niven ho va presenciar i ho va explicar al Pèls i Senyals. Dit això, corramos un altre estúpido velo, per l'amor de Déu. No, perquè hem d'anar al final.
Vinga, quina és?
Pirates i pirates cantones n'hi ha hagut molts a la història del cinema. De bons, pocs. I elles s'emporten la palma.
Capitán Warren! Capitán Warren!
Perquè també hi ha dones pirates, no?
Hi ha hagut dues. Maureen O'Hara, la dona de les pel·lícules de John Ford i de John Wayne, la irlandesa que canta de meravella, per cert, no la van deixar cantar mai al cinema, és una pena, però va fer Posada de Jamaica, Los Pirates del Mar Caribe, Sinbad el Marino, Trípoli, Les Germanes Barbarroja i La Isla de los Corsarios. Number one total, endur la contrària al galant que tenia davant. I Jean Peters, evidentment, la dona pirata de Jacques Tourneur, amb pantalons, com està escrit i està amenat, llançant-se com burlant casterders de dalt del màstil i de la vessana directament al fons del vaixell, una en Providence memorable, grandiosa. En fi, entrec el xapó directament per ella i acabo la secció, si m'ho permets, amb la versió més idiota que pot cantar un pirata del poema més idiota de la història del romanticisme espanyol, per molt que l'inspirés Lord Byron, eh? Amigues i amics, us en recordeu la cançó del pirata de José de Espronceda?
Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar si no vuela un velero bergantí.
Aquesta no me l'esperava, eh?
No, jo no tampoc. I no te la cantaré, t'ho garanteixo.
No caldrà, però no. Ha estat un plaer escoltar-te com cada dijous i ja t'espero aquí per la propera.
Doncs abraçades i bona nit.
Bona nit.
Y el viento ya sembrando movimiento las de plata y azul. Pero si me dan a elegir
Doncs hem parlat de teatre de pirates, de cine de pirates, i ara hi afegirem un llibre. Aquí hi ha, per exemple, una cançó que també va de pirates. Parlem de la història dels pirates dels altres pirates. Avui hem parlat molt de pirates, començant per Maricel, passant per l'Àlex Gorina, però volem afegir-hi encara una altra veu, perquè estic convençut que ens farà també reflexionar. Sílvia Lagarda Mata és autora del llibre Catalunya, terra de pirates, publicat per Angle Editorial. Sílvia Lagarda, bona nit.
Hola, bona nit.
Sílvia, comencem per la justificació del títol de la teva obra. Per què podem afirmar que Catalunya és una terra de pirates?
Bé, no només perquè va patir durant gairebé 10 segles l'assalt de pirates barbarescos, sinó perquè també va donar importants i famosos pirates i corsaris catalans a la història del fet de la pirateria.
Tu dius que fins i tot comtes de Barcelona i algun president de la Generalitat, algun bisbe, es dedicaven a piratejar?
Doncs sí, sí, sí. És clar que en aquella època, diguem que la frontera entre la pirateria i el corsarisme era molt lleu i aleshores doncs, era fàcil que una cosa que s'iniciés amb una idea política acabés convertint-se doncs, en això, en pura pirateria, amb interessos econòmics.
Perquè quina distinció hem de fer entre pirateria i corsarisme?
Bé, el corsarisme, en principi, era una fórmula per ajudar els exèrcits regulars donant patents de cors, el mateix nom ho diu, és a dir, permisos, perquè gent que no eren militars, doncs, amb els seus vaixells, poguessin atacar l'enemic al mig del mar. La pirateria, en realitat, té un altre vertent, que és purament ser lladres de mar. El que passa que, com ja he dit, moltes vegades el corsarisme acabava derivant en pura pirateria.
Doncs avui parlem de la pirateria i no de la informàtica aquesta moderna, sinó aquesta que explicàvem ara de la d'abans. Què representava sí. per als pobles de la costa, que encara ara es poden veure molts on hi ha torres en les cases, o un poble de més endins a la muntanya i un més de costa? Què representava per aquests llocs de costa l'arribada de pirates als seus atacs?
En general, era sempre una mala notícia perquè aquests pirates el que feien era saquejar, segrestar gent per demanar rescats, violar, assassinar... És a dir, era una situació molt dura. En alguns casos, encara era més greu perquè algunes poblacions, sobretot de la costa de Tarragona, van simplement deixar d'existir. És a dir, les ràtzies van ser tan continuades i tan ferotges que poblacions com Miramar, Barenys o Vilafortuny simplement es van extingir.
Diu el seu llibre, dius que Salou, per exemple, és com la zona zero de la pirateria, podríem dir, no?
Sí, Salou és un cas molt curiós perquè en el transcurs de 100 anys, és a dir, en el transcurs d'un segle, va ser assaltada 24 vegades per diversos pirates. És a dir, esclar, en un segle uns morien, però apareixien de nous que es dedicaven doncs, a això, a assaltar la població. El més curiós del cas és que en el seu moment, quan es va avisar d'aquesta possibilitat, el que aleshores era el capità de la Marina Espanyola, podríem dir-ne, capità general de la Marina Espanyola, es va negar a posar allà unes tropes de protecció perquè va dir que allà no, ningú, cap pirat, estaria interessat en la zona. I la realitat és que ostenta, això com has dit tu, el quilòmetre zero de la pirateria de tota la península Ibèrica.
Clar, podem imaginar, sobretot en aquests llocs on no només havien atacat una vegada, sinó reiteradament, has parlat de violacions, de robatoris, de saquejos, de segrestos. Sentint tot això, no s'ha romantitzat molt la idea de la pirateria? És a dir, veiem a nens disfressats, pel·lícules...
Total, total i absolutament. Això va ser precisament, la paraula és romantitzar, perquè va ser un corrent literari, el romanticisme, el que va agafar, igual que va passar després també amb els bandolers. T'has comentat el llibre Catalunya, terra de pirates.
Sí, però vostè en té un altre,
publicar...
sí. Catalunya, terra de bandolers, exacte.
Ah, exacte. I aleshores és una mica el mateix, no? Un intent de posar les coses en el seu lloc correcte, perquè amb els bandolers va passar el mateix que amb els pirates. Es van convertir en personatges romàntics. El mateix Serrallonga, un sanguinari terrorista de rural, doncs ha acabat convertit en un personatge que fins i tot hi ha escoles que porten el seu nom. És a dir, que realment, sí, va ser una romantització. Cal no oblidar que si hem dit que hi ha escoles que porten el nom de Serrallonga, és difícil trobar en una escola infantil que no hi hagi una classe que sigui la classe dels pirates,
Clar,
dels
això...
de P3 o P4.
Ara em dirà si em passo de la línia, però seria com si d'aquí 300 anys, 400 anys, hi hagués la classe dels jihadistes?
Doncs sí, aquest és precisament l'exemple que jo vaig posar. És com si d'aquí, això que dius tu, 300-400 anys... doncs, per exemple, els que van atacar les Torres Bessones de Nova York tinguessin gegants que saltessin i ballessin per la festa major, la gent es disfressés de jihadistes, els nens de l'escola tinguessin això, la classe dels jihadistes. Seria exactament això. I si ho mireu amb aquests ulls, podem ser-ne conscients de lo estrambòtic que és tot plegat.
Clar. Sí, algú podria dir que, com que ja ha passat, doncs ara, en perspectiva, potser ja se'n pot fer humor, però en qualsevol cas, sigui com sigui, el que sí que està bé és saber la història original, perquè, si no, pot molta gent només quedar-se amb la segona part de la història, no? Només saber el que fan a les pel·lícules.
Bueno, diguem, per donar una data, simplement una dada, cal tenir en compte que els atacs pirates a Catalunya durant aquest segle, durant aquests 100 anys principals, van suposar entre 10 i 20.000 persones mortes o segrestades i mortes en captiveri. Entre 10 i 20.000 catalans que van patir aquestes ràtzies i van pagar amb la vida, sense parlar ja de les violacions, de les dones portades a la força, a la prostitució, dels nens convertits a l'islam. És a dir, totes aquestes coses són un embolcall, però va representar això, la mort d'entre 10 i 20.000 persones, de 10 i 20.000 catalans. És una xifra tremenda, si ens parem a pensar-ho, per l'època.
Vostè diu que tenim algun pirata més famós que aquells del Carib.
Home, sí, en tenim uns quants de famosos, però sobretot en tenim un del que es parla poc, que és Joan Maristany, que jo diria que és més famós, hauria de ser més famós, perquè té el dubtós honor d'haver estat a punt d'extingir la illa de Pasqua. És a dir, ell va anar allà, va segrestar tota la població, gairebé, la família reial, els sacerdots, el poble pla, a tothom que se li va posar pel davant, i va anar del canto d'un duro que realment no s'extingís la població de la illa de Pasqua.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs, Sílvia Lagarda Mata, ja sabia jo que ens obriries una nova perspectiva. Moltíssimes gràcies per haver-nos exposat aquí breument el que expliques més abastament al teu llibre Catalunya, terra de pirates. Una abraçada i molt bona nit.
Bona nit, gràcies.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Animen les festes, han d'intentar que des que els que arriben a primera hora o fins i tot els que marxaran els últims s'ho passin bé i, si pot ser, fins i tot que ballin i que ballin molt, és la missió dels DJs. Però, paradoxalment, els encarregats d'evitar que els altres s'avorreixin, és a dir, de divertir-los, poden passar-ho malament i pagar-ho amb la seva salut mental. Això els passa moltes vegades en silenci. Avui volem parlar de depressió a la cabina. I per parlar-ne, esclar, ens acompanyen dues DJ. Marta Fierro, més coneguda com a MDJ, és DJ i autora de dos llibres, Mama, quiero ser DJ i Como ser DJ, el manual, que ens està escoltant des d'un poble que té un nom maquíssim, Sada, a la Corunya, a Galícia. Bienvenida al Catalunya Nit, Marta.
¿Qué tal? Hola. Encantada de estar aquí.
Nosotros contentísimos de escucharte y además con tu sesión de fondo, ¿eh? Que eso es calidad. Y aquí a mi lado que tenemos a Sumeya, que es una DJ nascuda a Algeria, pero instalada a Cataluña. Sumeya Lerari, buena nit, ¿cómo estás?
Buena nit, gracias por convidarme.
Marta, hace un año que creaste Depresión en Cabina. Cuéntanos tu historia, ¿qué te llevó a impulsar esta iniciativa?
Bueno, sobre todo que yo llevaba muchos años ya conviviendo con este trastorno de ansiedad y depresión, y además era ya disjockey desde hace muchos años. Sobre todo eso, ¿no? Ver también que cada vez hablaba más del tema y ver a otros compañeros que también padecían lo mismo, pues decidí que dar un poco de salida a toda esta experiencia y ponerme manos a la obra un poco.
¿Son los DJs más propensos a sufrir, por ejemplo, depresión?
Por estadística, sí. O sea, toda la gente que está más relacionada con ya de por sí en el ámbito musical, creo que había un estudio que decía que éramos tres veces más propensos a sufrir trastornos.
¿Y llegáis a alguna conclusión de por qué? Es decir, ¿es el estar rodeado de gente que se lo está paseando bien y luego llegar tú a casa y encontrarte sola? ¿O es por el tipo de trabajo? ¿Por qué crees que se da?
Ese es uno de los motivos, ese muy bien el que has dicho. Y otro también, pues podría ser también las condiciones laborales. Que sí, que todavía cuesta mucho reconocer que el disc jockey es un trabajo más. Muchas veces no está ni... no hay ni contratos, o no te dan de alta, te pagan en B, o muchas veces te pagan en copas o cosas así, ¿no? Es como que todavía no está regulado o bien visto no se toma en serio, ¿no? También el trabajar por las noches, eso también deriva muchas veces en problemas de alcoholismo, por ejemplo, y muchas cosas más que hemos estado estudiando durante este tiempo.
Claro, tú has teloneado a Madonna o Arcade Fire, has actuado frente a multitudes. ¿Cómo es tener que salir a actuar cuando uno no se encuentra bien mentalmente?
Pues te tienes que poner una especie de escudo y, bueno, yo en ocasiones he tenido que salir muy medicada también para poder hacerlo y bueno, pues intentarse lo más profesional posible y hay veces que bueno, en un par de ocasiones pues no pude hacerlo porque no estaba, o sea, me dio un ataque de pánico directamente, ¿sabes? Y bueno, en esas ocasiones pues puede pasar. Yo creo que no soy la única a la que le ha pasado ni le seguirá pasando.
Cuando te encuentras en esta situación, ¿el responsable del evento de la sala te entiende?
En mi caso no llegó a pasar eso. No, en mi caso no, pero sé que actualmente hay cada vez más, iba a decir empatía, creo que hay más empatía hoy en día con este tema.
¿Qué ofrecéis en Depresión en Cabina?
Bueno, ofrecemos sobre todo acompañamiento, también ofrecemos talleres, ofrecemos asesoramiento, ofrecemos sesiones sin alcohol, ofrecemos, bueno, pues todo lo que conlleve a un ocio distinto y saludable.
¿Y está habiendo mucha respuesta? Es decir, ¿son muchos los DJs o productores musicales que se ponen en contacto con vosotros?
Sí, tenemos un grupo de acompañamiento online para artistas donde hemos tenido bastante buena respuesta y buena acogida. También nos han escrito muchas historias de otros compañeros que han tenido pues muchos problemas con trastornos de ansiedad o depresión o incluso también problemas en salas o con otros compañeros y bueno, tenemos ahí bastantes historias en la página web que nos han escrito. Y la verdad es que sí, ha tenido muy buena acogida, así que la verdad es que está siendo un proyecto muy bonito a nivel personal.
Canviem la sessió, ara punxa Sumeya. Sumeya El Herari, tu ets nascuda a Algèria. Aquesta sessió ja té aquí un punt exòtic. Com has vingut a parar aquí a punxar a Barcelona i a instal·lar-te aquí a Barcelona?
Jo vaig arribar a Barcelona al febrer del 2020, però del País Basc, no directament d'Algèria. Vaig arribar a Espanya el 2011, a Madrid, primer a Madrid i després per estudiar, i després al País Basc i
i el 2020, 5 dies abans del confinament a Barcelona.
O sigui, vas venir a confinar-te aquí,
a confinar-me, literalment.
I en poc temps veig que tens un català perfecte.
Més o menys.
Ho intento. I tu aquí també fas de disc jockey, o sigui, un cop es va obrir ens vam desconfinar, estàs punxant per molts llocs, recentment a les festes de Sants, per exemple. En quines situacions t'has trobat tu com a disc jockey?
Lo de en castellano, justamente para así hablar con Marta también. Yo empecé hace un año, ¿vale? Eso es muy reciente para mí. Y desde una necesidad de diversidad, de falta de diversidad en la escena local, por lo menos local, en Barcelona. Yo soy una persona que le gusta mucho bailar, más que salir como tal, pero bailar, me gustan las fiestas mayores, etcétera, y he visto que esto en Cataluña pues muy potente, ¿no? Pero empecé el año pasado, pues en particular, a pensar, yendo de fiesta en fiesta, a veces a clubes, etcétera, a ver que, muchas propuestas se repetían, mientras había otras que claramente faltaban, y pues yo diría pues sonidos, ritmos del norte de África, de Medio Oriente y de otras partes del mundo, o por lo menos esas mezclas que nos mueven a todos y que hagan que todos y todas descubrimos también música, porque también es el trabajo del DJ, ¿no? Hacerte descubrir música.
Claro que sí.
Que conectes con ella.
Y... ¿Com vas entrar a Depresión en cabina? ¿Qué te iba a aportar?
Pues eso, cuando empecé, que fue en septiembre del año pasado, unos dos meses después, empecé a toparme de que, la voluntad está bien, me está yendo relativamente bien, ¿no? Por lo reciente que es todo, pero que hay demasiados temas que tratar, que vas sola por la vida así al principio, y no empecé a sentirme como sobre... Yo que sé, me sobrepasaba todo. Era como, entre que tengo que buscarme bolos o responder a las peticiones, preparar mis sesiones, lidiar con un montón de temas, incluso el legal, ¿no? ¿Qué contrato? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué cómo se paga? ¿Qué cuánto? ¿Qué no? O el miedo, un poquito el miedo escénico, la salud mental, así, en este... ámbito que yo no conocía nada, cero, o sea, al año pasado. Entonces dije, más seguro que existe algo, ¿no? Empecé a buscar, la verdad que no me acuerdo muy bien cómo llegué hasta ahí, pero llegué. Y nada, entonces me apunté al grupo de apoyo.
¿Y te ha sido útil?
Sí, la verdad que sí, muy útil estos últimos meses.
Sí, Marta, adelante.
Guay.
Creo que pronto tenéis alguna actividad en Barcelona, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Sí, se supone que en noviembre. Estamos esperando confirmación, pero sí, es un evento, como decía antes, de ocio saludable. Va a estar apoyado además por Beber Sin y Mama Proof. Y seguramente esté Soumeya pinchando también. Y más gente se espera. Y en principio eso, queremos que sea en noviembre, y estamos intentando también invitar a otras entidades de salud mental en Barcelona.
Uh-huh. Y si puedo agregar eso, justamente un punto de encuentro para mí muy importante ahí es como lo de la fiesta saludable. A mí me encanta salir, me encanta la música, me está encantando esta aventura de DJ, pero yo no bebo alcohol, por ejemplo. Entonces, toparme con el mundo de la noche, sin beber alcohol, que te digan en la fiesta, la discoteca, lo que sea, que quieres beber, tú decir agua y que te miren mal. Bueno, yo tengo una persona muy fuerte y digo, y hay un problema, hay algún problema, ¿no? Pero sé que mucha gente, pues que no, ¿no? Entonces te sientas mal, no te sientes en tu elemento, entre comillas, uh-huh. o crees que sin beber o drogarte o lo que sea, o siendo, entre comillas, saludable, pues no puedes estar en ese mundo porque no es para ti, ¿no? Uh-huh. También recae un prejuicio, ¿no?
Se ha normalizado mucho el tema del consumo en nuestro ambiente.
Sobreconsumo, además, porque consumo es una cosa, pero además es como ir más allá, ¿no? Y entonces yo no conecto con esto y no quiero, por ejemplo, como decisión, ¿no? No quiero pinchar donde pues yo me siento incómodo, obviamente, en general, pero donde tenga que ser... para ser cool, pues tenga que beber o pinchar-me coses o drogar-me o el que sea, no?
Les dues, a més, sou dones. No sé si això afegeix un element en el món de la nit i del punxar música.
Sí. Obviamente. O sea, bueno, es un trato un poco, no siempre, obviamente, etcétera, pero es un trato un poquito diferente y lo pude también hablar con otras compañeras del ámbito, de muchas DJs mujeres que gracias a ellas también pues tuvimos como muchas colaboraciones aquí en Barcelona, entre ellas el colectivo de Vila Cru, que son dos DJs argentinos aquí en Barcelona, y justamente que quieren poner en valor la sororidad y para también saber dónde, ¿no?, tocar, qué puerta tocar el día como mujer DJ, pues te topas con esos desafíos, porque, bueno, como otros ámbitos. Eso es un poco más de lo mismo, pero te sientes un poco vulnerable en este contexto.
Marta, ¿qué debería cambiar en vuestro entorno de trabajo para que podáis disfrutar haciendo lo que os gusta y pasarlo un poco mejor?
Bueno, yo creo que deberían respetar sobre todo el trabajo, el oficio que hacemos, que hay muchas horas de preparación en una sesión, que hay mucho trabajo detrás. No todos, ojo, hay DJs que no, hay DJs que simplemente, que bueno, que se nota quién ama la música y quién lo hace con pasión y con... Hay mucho curro detrás. Y eso, sí. ¿Sabes? Cuando salimos a pinchar, solo ven la actuación o solo ven las 2 horas o las 3 horas que pinchamos, y realmente pues es un trabajo que escuchar música lleva toda la vida, ¿sabes?
Està molt bé, doncs ens volíem saber una mica millor què era això de depressió en cabina i ens ho heu explicat molt bé. Sabem que passareu per Barcelona a fer una de les vostres trobades, i hi ha DJs que ens estiguin escoltant o productors musicals i que estiguin passant per una situació complicada, ja saben que només ho heu de posar algun cercador i us apareixerà tota la informació de depressió en cabina. MDJ, Marta Fierro i Sumeya, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
per passar per Catalunya Nit, i que seguiu divertint-vos i fent divertir la gent amb la vostra música.
Moltes gràcies. Adéu.
Merci. Adéu.
Va, ara baixarem una mica les pulsacions per si hi ha algú allò amb la ràdio sota el coixí i està dormint acompanyat, que no destorbem a ningú. Baixem-les. Se'ns acaba el dijous 19 de setembre i ha arribat el moment de descobrir qui ens ha acompanyat avui aquí totes aquestes 2 hores de Catalunya Nit. Crec que és una persona que ara mateix estaria mirant la tele més que escoltant la ràdio. Mònica Planes, crítica i periodista, crítica de televisió, benvinguda al Catalunya Nit.
Moltes gràcies, bona nit.
La primera pregunta que t'he de fer és si has après alguna cosa escoltant-nos.
Ja ho crec, n'he pres unes quantes.
Sí?
M'he sentit una alumna privilegiada amb tot el context de Hezbollah, perquè aquestes notícies que estem escoltant aquests dies, amb aquest panorama tan inaudit...
És molt fàcil perdre's.
És molt fàcil perdre's, i a més són noms amb els que estem molt familiaritzats, però que no tenim temps de tenir el context, no? I per tant, a mi m'ha anat de fàbula tot el context que heu explicat. Després, xifres. Els 400 patinets requisats a Santa Coloma o les 6.000 navalles requisades al país.
Déu-n'hi-do.
M'han semblat unes xifres extraordinàries, també, que un de cada 4 nens s'incorporen més tard al curs escolar. No m'hauria imaginat mai que hi ha tanta quantitat de nens incorporar-se en altres moments a l'escola, no?
Sí, la matrícula viva, que en diuen.
Exacte. I després m'ha sorprès molt i he après que es podia fer, o que es permetia modificar la partida de naixement als nens nascuts
a
fruit de la gestació subrogada. M'ha sorprès moltíssim i m'ha semblat un símptoma més d'aquesta voluntat d'esborrar el rastre d'aquests nens comprats.
Sí,
no?
és una qüestió molt polèmica, evidentment, sí. Veus que aquí estic envoltat de pantalles? No sé si casa teva és així, tens tantes teles.
No tinc tantes teles en un mateix lloc, tot i que en nits electorals i en circumstàncies especials he arribat a tenir un panorama, diguem que més domèstic, però una mica semblant a aquest.
Ara estaries mirant alguna de les coses que s'estan fent, per exemple?
Estaria mirant el 60 Segundos, segurament,
que s'estrena la
Gemma Nier, aquesta nit, i hauria vist el partit del Barça, és possible, també.
Molt bé, ja hem tingut un ull, eh? Ja hem tingut un ull, però sí, sense volum. Sí, sí. No t'has perdut gran cosa, ja ho has vist
no,
en el
ja
partit.
Ho he vist.
La crítica de demà ja la tens feta?
La crítica de demà ja està enviada, sí, sí.
Sí, molt bé. Crítica de televisió. La paraula crítica, per exemple, el periodisme, si no és crític, no existeix, no és periodisme. Uh-huh. Esperit crític l'ha de tenir tothom. Però després, quan diem crítica d'alguna cosa, ja la gent es comença allò a posar una mica... nerviosos. Tu fas crítica tant positiva com negativa, és a dir, que és una bona guia per dir, també assenyalar el que es fa bé i el que creus que no es fa tan bé. S'ho pren bé el sector?
Hi ha de tot. Hi ha part del sector que entén que la crítica no deixa de ser una anàlisi i que entén que la seva feina forma part de, també d'això, d'aquesta possibilitat de que sigui analitzada. De fet, els periodistes analitzem molt, i, però després a vegades no ens agrada que ens analitzin a nosaltres, mai, sí, sí. No? I hi ha persones que no. M'he trobat de tot.
T'és més fàcil fer una crítica positiva que negativa? És a dir, jo sé que el teu criteri és rigorós, perquè a més l'he seguit molt, però vull dir, per exemple, a mi les rodes de premsa em costava molt fer les preguntes complicades, però si no les feia ningú l'havia de fer, però pensava a veure si la fa algú. A tu et costa fer una crítica dolenta?
No. T'he de dir que no. La meva feina em permet pensar molt què vull dir i com ho vull dir. No té la immediatesa de la ràdio, per exemple, no? I, per tant... mesuro molt el que vull dir, ho penso, i forma part de la meva feina. És a dir, si em costés molt, si patís molt, si aquesta feina em fes patir, si em fes patir quedar malament o fes aquesta feina per trobar amics, segurament ja l'hauria deixat córrer i faria una altra cosa. M'ho passo pitjor quan no em costa molt trobar coses a dir d'alguna cosa, no? Crec que a mi el que m'agrada és tenir coses a dir del que sigui. I llavors és quan millor m'ho passo amb aquesta feina.
Tu no sé si deus tenir horaris, perquè, clar, els programes són quan són. Hi ha 24 hores de programació i no sé quants canals, com t'organitzes.
És una feina una mica 24-7, eh? El que sí que acabes establint és unes certes dinàmiques d'una estona que pots dedicar a visionar material. No miro la televisió com ho fa la gent normalment a casa seva, no? Sempre tinc una llibreta al costat i hi ha estones que, per exemple, repasso tots els informatius o busco aspectes concrets d'una notícia i com l'han tractat diferents programes de televisió, i per tant són unes hores que jo destino a visionar tot de material. Molts cops veig coses que no acaben convertint-se en un article, però que a mi em serveix per tenir, doncs, el bagatge o un pòsit que sé que potser faig servir més endavant.
Ara, amb la temporada, gairebé el trending tòpic, diríem, és o Pablo Motos o David Broncano, o sigui, t'has de posicionar, però tu, en canvi, no és ni un ni l'altre, una mica.
No. No soc, entenc que són programes de televisió que tenen unes estratègies molt definides, però jo no és una televisió, cap de les dues, que em diverteixi o que m'emocioni. No, ni aquesta mena de furor que ha aparegut ara per Broncano. A mi ja Movistar Plus és un programa que m'interessava molt poc i que considero que està sobrevalorat.
Ahà. Una de les... per fer alguna recomanació, per exemple, t'ha agradat Quanta Guerra?
M'ha agradat Quanta Guerra. Crec que és televisió pública ben feta, que connecta en certa manera amb la nostra història, és a dir, tots ens hi reconeixem en aspectes familiars o de l'emoció o del vincle amb els avis, i és un programa que considero que està fet amb molta sensibilitat, que a més ens explica moltes altres històries a partir d'una persona en concreta, que acabem estimant-nos l'avi d'algú altre que no coneixíem però que hi creiem una empatia, i penso que és important aquesta part de la història i explicar-la d'una manera que és també entreteniment.
Clar que sí. Mònica Planes, ens ha encantat que vinguessis aquí, avui observadora de ràdio, no tant de televisió, i et convido, si et sembla bé per acabar, a escoltar l'última cançó que escoltarem avui.
Vinga.
Aquesta setmana ens acompanya a la sortida Marc Pujol amb Flor de nit.
no sé pas què me vols. Que si pa, que si rom, que sé jo. Jo te vull.
I nosaltres també et volem aquí cada nit, tal com ets. Flor de nit. Ens agraden molt les flors de nit. Discretes durant el dia i s'obren quan es retira el sol. Aquesta és una mica també la feina que fem nosaltres cada dia. I cada dia no ens agrada tenir l'última paraula. Nosaltres no som així, la cedim sempre a algú que hagi tingut un gran dia. I a aquesta hora tenim una persona molt, molt emocionada. Fins demà a les 10.
Bon dia. Soc la Piberín Vallès, ninotaire, i avui és un gran dia per mi, perquè és la vigília del dia que s'obre la Setmana del Llibre Català, on hi participem tota la gent d'aquest ofici nostre, impressors, escriptors, dibuixants, editors. A mi em donen un premi. Estic molt desitjosa que arribi demà. Moltes gràcies. Bona nit.
Que sé jo, jo te vull, tal com ets, que sí, tal qual, no dic que no, oh, oh, tens per què és i què. Tot ho tens a lloc, tot ho mous bé. Si me vols.